Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ara estava mirant que el Chelsea Hotel, que és el carrer 23 entre la 7a i la 8a avinguda de Nova York, jo juraria que encara està al que és la bastida de reformes, com han llegit. És dels llocs que, per on m'agrada passar cada vegada que vaig a Nova York, perquè sent mitoman gaudeixo sovint de les versions que normalment es fa de la cançó original, o per exemple aquesta versió que va fer el Rufus Wainwright, i m'hi passejo sempre aquí sóc. L'hotel ha estat durant molt temps tancat per reformes, ara sembla que està obert, però amb una bastida que no et permet veure aquest espai on passaven escriptors, músics, artistes de la Nova York de finals del segle XX. Ignoro que en el dia de la mort de quan es va morir Leonard Cohen haguessin escrit o haguessin rodat insignes autors i escriptors del cop de puny de la societat nord-americana, perquè aquesta matinada Donald Trump ha arrasat els caucus d'Iowa i enfila el camí de la candidatura republicana a les eleccions de les pròximes eleccions dels Estats Units del novembre que ve. Donald Trump ens regala novament un mirall i ens el posa davant. Molts hem intentat apartar la cara perquè ens caia i ens cau de vergonya. El canvi de segle ens ha portat uns ritmes diferents. No tenim de temps de comptar fins a 10 i el carrer no reclama paciència, el que exigeix és contundència. Ens han demanat a les nostres vides impactes curts, breus, que si TikToks, Instagrams, coses entenedores i contundents, aliens a la reflexió sossegada, meditada i de vegades també altiva i pedant. Reclama estímuls interessants i intel·ligents, però de ritme xa-xa-xa i no de ritme de bolero. Donald Trump ens ha posat el mirall, ens ha tornat a posar el mirall i ha mostrat que el periodisme no influeix així a l'engròs, però cap periodisme, ni el de sempre ni el nou, per molt dolorós que sigui el periodisme, i és, ajudem a buscar claus, a fer-les entenedores, però no canviem les intencions de vot o les canviem poc. Acompanyem, però no influïm, que tot sigui dit, és el millor que ens pot passar. Ells escullen, nosaltres els hem de donar les explicacions. Però certament aquesta nova llisada de Donald Trump aquesta matinada a Iowa, als caucus d'Iowa, amb més del 50% dels vots republicans, com la majoria de votants de Vox a Espanya, com la sortida de la Gran Bretanya en el seu dia de la Unió Europea, és el canvi del periodisme i el fracàs del periodisme més invasiu. És l'èxit de l'impacte curt, abaixarem impostos, no l'impost sobre les herències, apujarem el salari mínim, prou entrada de gens de fora, titulars, explicacions curtes i entenedors. Política pensada per la massa, no política per polítics, ni periodisme per periodistes i per polítics. Donald Trump posa sobre la taula molts debats, i un debat que posa permanentment és que hem de posar sobre la taula el debat de l'immigració. I això no és xenofòbia, ens al contrari, és demanar que fem el debat per evitar que manin els que la practiquen. La immigració és un problema a partir del moment en què no se'n pot parlar per l'enquistament dels uns i la por d'uns altres. La immigració és un problema com quan es diu habitualment algú se salta la cua. I quan algú se salta la cua sobresort la tribu, i les tribus han existit sempre. I el debat sobre la immigració, que és més vell que el napeu, és necessari. I estem fent tard i se'ns en passen les bèsties. Pots retornar Trump perquè la gent torna a estar farta de l'establishment, encara que Trump també ho sigui. Trump és el cop de puny sobre la taula d'una societat, especialment d'una classe mitjana nord-americana que està farta de la convencionalitat. I la convencionalitat no és nova ni és vella, simplement és. Trump és un símptoma de la malaltia de la globalització, però a la vegada és l'olor d'una revolució equivocada, d'una revolució extrema, de la gent que reclama un canvi en el ser i en l'estar. I ens hem de tornar a mirar al mirall. Trump ens el posa permanentment al davant. I el problema és que apartem la cara quan ens hi mirem. I el problema és que pot tornar a ser el candidat dels republicans i el que és pitjor, pot tornar a ser president dels Estats Units. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Això ho cantava Leonard Cohen i Janis Joplin al Chelsea Hotel. Donald Trump és això, estirat i enfotent-se de tot i de tothom amb la limousina esperant al carrer. Són les 24 minuts, benvinguts al...
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, feu a terra aquest dimarts, dimarts 16 de gener del 2024.
I avui serà un dia de cel enterbolit o mitja ennuvolat i amb un ambient poc fred. Divendres sembla que arriba pluja i al cap de setmana farà més fred.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es talla un carril per un accident a l'A2 al tram de Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona i fa acumular ja fins a 10 quilòmetres de congestió des de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, i afecta també la B23, amb més cues també al tram entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de les novetats i de les noves revelacions sobre l'operació Catalunya que aquest matí publiquen La Vanguardia, El Diario, Punesa, també El Nacional, també l'Ara, i en aquest cas La Vanguardia, El Diario, amb un fiscal en cap enviat a Catalunya per combatre el procés com a gran protagonista. Però és que és molt bèstia, eh? I una frase que posa La Vanguardia que és per posar els pèls de punta. Però ara ho expliquem de seguida. Abans, dues notícies d'aquesta matinada que ens arriben dels Estats Units. La primera sembla un déjà vu, però cada dia és més plausible. Donald Trump és avui una mica més a prop de la Casa Blanca. L'expresident dels Estats Units ha arrasat a la primera cita de les primàries del Partit Republicà, això que s'anomenen els caucus d'Iowa. És un estat petit, amb pocs electors, però fa 50 anys, 50, que juga un paper clau en la cursa electoral perquè ajuda a determinar quins candidats tenen números reals a lluitar per la nominació republicana i quins es quedaran pel camí. Aquesta nit, Iowa ha confirmat tots els pronòstics, ha situat Donald Trump molt, infinitament per davant dels seus rivals. Dèiem que ha arrasat, i no és un verb gens exagerat. L'expresident Trump ha aconseguit un 51% dels vots, a 30 punts del segon. A 30 punts del segon. És la victòria més àmplia de la història, una pallissa electoral sense precedents que certifica el domini del magnat en la pugna per convertir-se en el candidat del Partit Republicà de cara a les eleccions presidencials del novembre que ve. L'única esperança dels que no el poden ni veure en pintura és que els contrincants de Donald Trump han obtingut millors resultats del que s'esperava. El governador de Florida, Ron DeSantis, ha quedat segon amb un 21% dels vots, dos punts per davant de la tercera en disputa, l'exgovernadora de Carolina del Sud, Nikki Haley. Sumats, tots dos obtindrien un 40% dels vots i, per tant, hi hauria un petit marge per trobar un candidat republicà de consens que intenti almenys plantar cara a Donald Trump. L'expresident nord-americà celebrava d'aquesta manera aquesta primera victòria.
Well, I want to thank everybody. Bé, vull donar les gràcies a tothom. Ara feia un temps que no ens vèiem. I sobretot vull donar les gràcies a la bona gent d'Iowa. Moltes gràcies. Us estimem. Quina rebuda, quanta gent. Realment crec que és el moment que tot el país s'uneixi. Our country to come
together. La nit electoral ja ha tingut la primera conseqüència. El quart classificat, Vivek Ramaswamy, que no ha arribat ni al 10% dels vots, ja acaba d'anunciar la seva retirada de la carrera electoral. Enviat especial de RAC1 a Des Moines, la capital d'Iowa, Javier de la Sotilla.
Els republicans d'Iowa han superat aquesta nit el fred i la neu i han sortit a votar en massa el que molts consideren encara el president legítim, Donald Trump, amb la seva victòria històrica, guanyant en gairebé tots els comtats i amb un marge de 30 punts respecte a DeSantis, està un pas més a prop d'aconseguir la nominació del Partit Republicà. En la batalla pel segon lloc hi ha hagut l'única sorpresa de la nit. DeSantis ha desafiat les enquestes i ha superat Haley per un estret marge. Li han recompensat els esforços amb una campanya molt intensa durant l'últim any en què s'ha recorregut l'estat d'Iowa de punta a punta. En el seu discurs, després de conèixer els resultats, es mostrava així d'optimista. Thank you for your
support. You helped us. Gràcies pel vostre suport i per donar-me un tiquet aquí a Iowa. Tenim molta feina a fer, però us ho dic com el pròxim president dels Estats Units. Hi ha molta feina a fer i faré la feina pel país.
Els candidats volaran durant la nit a New Hampshire, el següent estat en celebrar primàries. No és ni tan blanc, ni tan religiós, ni tan trumpista com Iowa. De fet, les enquestes situen Haley amb opcions de batre Trump. D'aquí hores d'ara els separen 10 punts. Si Trump guanya, també...
Gran victòria de Donald Trump. Escoltem el comentari que hi posa ara el periodista i col·laborador del món a RAC1, Josep Martí.
Trump ha arrasat els caucus d'Iowa, el tret de sortida de les primàries republicanes. De fet, mai un candidat havia assolit un avantatge tan gran sobre els seus rivals en aquesta primera cita per escollir candidat a la Casa Blanca. No hi ha notícia. Només la certificació de que el Partit Republicà està en mans de Trump i que aquest serà candidat a la Casa Blanca si el Tribunal Suprem o un fet atzarós no ho impedeixen. En un moment de gran incertesa mundial i inestabilitat, l'amenaça Trump torna a fer-se més real que mai. A intentar entendre per què una democràcia com l'americana acabarà triant el novembre entre un president decadent física i cognitivament com Joe Biden i un nacional populista de pulsions autocràtiques com Donald Trump, haurem de dedicar els propers mesos. explicar-nos per què la meitat dels americans, encara que tots tinguin la mateixa bandera al jardí, han deixat de compartir valors bàsics i abracen amb entusiasme el guerracivilisme gens teòric que els proposa Trump. Sense aprofundir en aquestes dues qüestions, és impossible advertir la magnitud de la tragèdia política que s'està covant als Estats Units i, de retruc, a tot el món, perquè nosaltres no votem, però sí en patirem les conseqüències.
Gràcies, Josep Martí. Per cert, Javier de la Sotilla, des d'Iowa, com és possible que no hi hagi cap candidat capaç de superar Donald Trump?
Bé, la veritat és que cap dels candidats ha aconseguit desmarcar-se de Trump durant la campanya, és a dir, els dos amb opcions, DeSantis i Haley, opinen molt semblant que ell en qüestions claus, com la immigració, l'avortament, la guerra d'Israel, les polítiques trans o el canvi climàtic, tots ells són negacionistes, no? Tots ells lluiten contra allò que anomenen woke i diuen que el progressisme no representa les preocupacions del dia a dia. Cap d'ells ha fet una campanya molt agressiva contra l'expresident, i l'únic que l'havia fet, Chris Christie, ja es va retirar la setmana passada abans de temps de la campanya electoral, conscient que no tenia opcions, que Trump té un domini indiscutible en el partit republicà.
Gràcies, Javier de la Sotilla. Tornem més tard als primers titulars de la premsa nord-americana, ja parlant de victòria històrica de Trump. Al Washington Post llegim avui que la victòria de Trump arriba un any després que anunciés la seva candidatura amb poca fanfàrria i molts dubtes sobre la seva capacitat de consolidar el partit republicà, però ara fins i tot aquest Washington Post es pregunta si algú és capaç d'aturar la seva marxa cap a la nominació. Al New York Times ja llegim aquest matí que observa que els votants han mirat més enllà dels problemes legals per donar a Trump una gran victòria. Al USA Today llegim 8 anys després de perdre els caucus d'Iowa i 3 anys després que el seu mandat a la Casa Blanca acabés amb una derrota electoral i la pitjor onada de violència política des de la Guerra Civil, Donald Trump ha arrencat l'any polític amb la victòria més gran de la història d'Iowa. I fins i tot Bloomberg parla de victòria fàcil de Donald Trump, que el consolida com un gran líder del partit republicà. Avui en parlem, repetim, a la tertúlia del món a recut aquest matí. 8 i 12 minuts. L'altra notícia d'aquesta matinada, l'altra ens porta també als Estats Units. Succession i The Bear han tornat a ser les grans triomfadores, en aquest cas, de la gala dels Premis Emmy. Aquestes dues sèries, que han pogut seguir en directe el seu triomf aquí a RAC1, un programa especial. Les dues sèries s'han coronat com les millors de drama i comèdia, respectivament, d'aquest any. Cadascuna ha rebut 6 reconeixements en una nit que també ha premiat la minissèrie Bronca, de Netflix, Beef, amb 5 estatuetes. Tot plegat en una gala que ha homenatjat la televisió nord-americana. Maria Cusó.
No hi ha hagut sorpreses després dels Globus d'Or i dels Premis de la Crítica. Succession d'HBO Max s'ha erigit com a millor sèrie dramàtica. Ha recollit també premis pels actors Matthew McFadden, el personatge del Tom, Sarah Snook, la Shiv, i Kieran Culkin, en el paper de Roman. Aquest últim, de fet, ha tornat a ser protagonista de la nit amb el seu discurs d'agraïment. Aquest era el missatge que llançava en directe a la seva dona.
Jess, gràcies per compartir la teva vida amb mi i per donar-me 2 fills preciosos. I Jess, em vull més. I want more. Em vas dir que potser sí, que potser sí si guanyava.
Per la seva banda, The Bear, de Disney Plus, s'ha imposat com a millor comèdia.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
This is going to be a destination spot. We
drafted. També ha guanyat els premis a millor direcció i guió i millors actors per Ebon Moss-Bagbarak, que fa la cosí a la sèrie, i els protagonistes Jeremy Allen White, que fa el paper de xef, i Ayo Edebiri, en el paper de Sydney. Per cert, que aquests 6 premis cal sumar-hi els 4 Emmys tècnics que va guanyar fa uns dies.
L'altre gran protagonista de la matinada està la minissèrie de Netflix Bronca, que va marxar a casa amb 5 estatuetes.
Una comèdia sobre un home i una dona que es declaren la guerra després d'un accident de trànsit i que ha guanyat els premis a millor minissèrie, direcció, guió i protagonistes per Ali Wong i Steven Yeun, i també 3 tècnics. Jennifer Coolidge ha tornat a recollir premi per segon any consecutiu per la seva participació de White Lotus, d'HBO Max, que també marxa a casa amb 4 premis tècnics. La minissèrie Black Bear d'Apple TV ha guanyat 2 premis i The Last of Us, que partia com una de les favorites amb 24 nominacions, avui ha marxat amb les mans buides, tot i que fa uns dies va guanyar 8 Emmys tècnics. El seu protagonista, Pedro Pascal, que estava nominat, ha agafat el guant que fa una setmana li va llançar Kieran Culkin a la gala dels Globus d'Or i l'ha acusat de ser la causa, atenció, del seu braç envenat.
Tothom m'ha preguntat pel braç, però de fet el mal el tinc a l'espatlla i crec que és el moment perfecte perquè tothom sàpiga que Kieran Culkin em va fotre una pallissa.
Culkin beat the shit out of me.
Per cert, que Elton John ha guanyat un Emmy per la transmissió en viu del seu concert a l'estadi dels Dodgers de Los Angeles i s'ha convertit així en un artista EGOT, un grup selecte que ha guanyat un Emmy, un Grammy, un Oscar i un Tony.
Tot plegat en una gala reivindicativa que alça la veu en favor dels afroamericans i del col·lectiu LGTBI.
El concurs RuPaul's Drag Race, que aquí es pot veure a Netflix, ha guanyat el premi a millor reality. L'actriu Niecy Nash-Betts, premiada per la seva participació a Monstro, la història de Jeffrey Dahmer, en el paper de la veïna de l'assassí, ha criticat la violència policial als Estats Units.
Accepto aquest premi en nom de totes les dones negres a qui no s'ha escoltat, però que han patit abús policial. Dones com Glinda Cleveland, Sandra Bland o Breonna Taylor.
La 75a edició dels Emmys també han estat un viatge per la història de la televisió i han reunit equips de sèries tan aplaudides com Cheers, Ally McBeal o Anatomia de Grey. Ara bé, el moment més emotiu de la gala ha estat l'homenatge a l'actor de Friends, Matthew Perry, mort a l'octubre. Aquest era Charlie Puth cantant la sintonia de Friends durant l'In Memoriam de la gala.
A veure què li ha semblat al David Brock, que també ha seguit la gala, el programa especial que hem fet aquesta matinada aquí a RAC1. David.
Sòbria, sense estridències, subtil i plena d'homenatges i referències a la història de la televisió, la gala dels Emmy s'ha ajustat amb precisió suïssa a les expectatives creades al seu voltant. A les expectatives positives, que apostaven per un espectacle televisiu més dinàmic i atractiu que el dels Globus d'Or, com així ha estat, i per una selecció de premiats objectivament infal·libles, sense màcula. Però també a les expectatives menys optimistes, que aventuraven una collita de premis previsible, conservadora i poc còmplice amb les sorpreses, que preferia mantenir el domini aclaparador de Succession i The Bear, 6 premis per a cadascuna, que sortir-se del guió i apostar per opcions més arriscades. Però no per previsibles, els premis són menys merescuts, tot al contrari. Es fa molt difícil discutir o trobar-li peròs a tres obres tan poderoses, seductores i convincents com Succession, The Bear i Bronca. Aquesta última, també protagonista de la nit, amb 5 premis que prolonguen l'idili de la indústria audiovisual estatunidenca amb la comunitat asiàtica del país.
8 i 17 minuts, les maniobres de la policia patriòtica de Mariano Rajoy continuen aixecant polseguera. Avui La Vanguardia avança que l'any 2012 va buscar draps bruts de qui llavors era el fiscal en cap a Catalunya, Martín Rodríguez Sol. Era de perfil conservador, però el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz creia que no era prou dur amb l'independentisme i per això va decidir recopilar indicis que el poguessin apartar de la circulació. Fins ara, se sabia que la policia patriòtica havia intentat incriminar polítics independentistes, directius del Barça, o empresaris que consideraven propers al sobiranisme, però no que fins i tot haguéssim perseguit un fiscal conservador sense proves. La Vanguardia i el Diari han tingut accés a una llista del Ministeri de l'Interior amb tot un grapat de noms que la policia patriòtica pretenia investigar. No tenien cap indici contra ells, cap, però entenien que representaven una amenaça per algun motiu o altre i, per tant, els volien perjudicar fos com fos, encara que calgués recórrer a informacions completament falses. Atenció, perquè el document acaba amb aquesta nota a peu de pàgina que és terrible. És terrible aquesta nota a peu de pàgina. Diu: las informaciones recibidas son mayoritariamente de internet y no se han podido confirmar hasta ahora. És a dir, una googlejada. Si anem a Google, busquem, aviam què trobem per aquí, remenem, aviam si trobem alguna cosa. No és si busquem alguna cosa sobre una sospita, no, és anem a buscar alguna cosa. I la sospita hi arribarà després si cal. És una frase que demostra dues coses. Primer, que en tenien prou amb una cerca a Google per enfangar algú, i segon, que les investigacions, per tant, eren prospectives i, per tant, il·legals. És a dir, no perseguien, com dèiem, algú perquè sospitessin que havia comès un delicte, sinó perquè era un objectiu polític que calia abatre. A la llista no només hi apareixia el fiscal Martín Rodríguez Sol, també hi havia Sol d'Orella, la presidenta de Coca-Cola Europa i bona part del Pacífic, o altres empresaris que la policia patriòtica relacionava amb Convergència Democràtica. El document recollia una sèrie de dades sobre tots ells que no estaven contrastades, però que podien servir de base per inventar-se alguna falòrnia i erosionar la seva imatge pública. Per què un fiscal conservador com Martín Rodríguez Sol va acabar empantanegat en aquesta llista? Doncs perquè, ras i curt, el govern espanyol no el considerava prou obedient. De fet, el seu mandat al capdavant de la Fiscalia Superior de Catalunya va ser brevíssim, de menys d'un any, precisament perquè es va enganxar dues vegades en només 6 mesos amb el Ministeri de l'Interior, que tenia com a titular Jorge Fernández Díaz. Informa Marc Poyato.
Martín Rodríguez Sol va ser qui va començar a investigar el diari El Mundo per la publicació d'un informe fals sobre els suposats comptes de Jordi Pujol i Artur Mas a Suïssa. Va ser el 17 de novembre del 2012, tan sols una setmana abans de les eleccions a Catalunya. Això no s'ho va prendre gaire bé el govern de Mariano Rajoy, ja que el fiscal estava fent volar pels aires una acció dissenyada per ells mateixos. I la segona topada va ser el març del 2013, quan el fiscal va fer unes declaracions en què es mostrava partidari de trobar una fórmula que permetés fer una consulta a Catalunya, tot i que deixava clar que la llei no empara un referèndum sobre la independència. Aquestes paraules van desfermar una pressió mediàtica a Madrid a favor del seu cessament. De fet, el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, va anunciar que li obriria un expedient de destitució, cosa que no va ser necessària perquè Martín Rodríguez Sol es va anticipar i va presentar la seva dimissió.
Recordeu aquella frase de Jorge Fernández Díaz, la fiscalia te lo afina? Doncs Martín Rodríguez Sol no afinava prou pel gust de la policia patriòtica i per això va acabar situat a la picota. Però, com dèiem, el seu no era l'únic nom que apareixia a la llista que publica La Vanguardia del diari. També crida l'atenció que hi surti el de l'empresari i presidenta de Coca-Cola, Sol d'Orella. A ella li van incloure per un altre motiu: detectar possibles irregularitats i ingressos no declarats del seu patrimoni i també del seu marit, Carles Vilarrubí, a qui les clavegueres de l'Estat relacionaven directament amb Convergència i amb l'expresident Pujol. Mar.
Carles Vilarrubí era conseller delegat de TV Gardens, l'empresa de Javier de la Rosa encarregada de construir Port Aventura amb el suport de la Generalitat. Poc després d'arribar a la companyia el 1992, de la Rosa li va exigir a Vilarrubí que fes un desviament a altres societats seves d'un préstec de 1.000 milions de pessetes avalat pel Parlament. Vilarrubí s'hi va negar i aquella mateixa nit va presentar la seva dimissió i va explicar-li el que havia passat al president Jordi Pujol. Llavors, la reacció que va tenir de la Rosa va ser la d'espiar-lo i controlar-lo. Uns anys més tard, quan es va posar en marxa l'Operació Catalunya, Javier de la Rosa li va explicar a l'excomissari Villarejo una sèrie d'informacions falses sobre les suposades operacions irregulars que havia dut a terme Vilarrubí i va aconseguir que acabés imputat en la causa que hi ha oberta a l'Audiència Nacional contra la família Pujol.
Déu-n'hi-do. Un altre dels noms que surt a la llista d'investigats pel govern de Mariano Rajoy és el de l'empresari Carles Sumarroca, un dels fundadors de Convergència. Ell i part de la seva família estan investigats a l'Audiència Nacional pel nomenat cas 3%, però els Sumarroca entenen, i amb raó, que també són víctimes de l'Operació Catalunya i han presentat denúncies a diversos jutjats per intentar demostrar-ho. Investigar l'entorn de la família Pujol i de Convergència era una de les obsessions de la policia patriòtica i fer-ho a través del Google. Ho demostra també la gravació d'una trucada entre el comissari Villarejo i Francisco Martínez, el número 2 del Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. A la conversa, hem d'anar l'any 2014, fa una dècada, el comissari explica que està intentant aproximar-se a Joan Anton Sánchez Carreter, que havia estat assessor fiscal de Jordi Pujol per descobrir més draps bruts de l'expresident.
Hay un tío clave, que es el fiscalista que tenía Jordi Pujol, que es uno que se llama Sánchez Carreter. Sánchez Carreter es uno que lo imputan, lo condenan por un tema, y al final pacta el Artur Mas con Zapatero para que lo indulte. O sea, ahora mismo este tipo, voy a estar un poquito, pues está un poco ya de lado, y estoy intentando un acercamiento. Lo que pasa es que el acercamiento sería a través de Javier de la Rosa.
Tal dit, tal fet. 3 anys després d'aquesta trucada, l'Audiència Nacional va citar Sánchez Carreter perquè declarés com a testimoni en la causa contra els Pujol. Ara bé, ell va explicar que no sabia que la família de l'expresident tenia calés a Andorra. Però els tentacles de la policia patriòtica també s'estenien en altres àmbits, com el futbol. El Ministeri de l'Interior entenia que el Barça treballava al servei del procés i per això va situar en el punt de mira l'aleshores president del club, Sandro Rosell. Les clavegueres de l'Estat van començar a buscar draps bruts de Rosell fins que van aconseguir que l'Audiència Nacional obrís una causa contra ell. La resta de la història és coneguda, el van detenir l'any 2017, es va passar 2 anys tancat en una presó preventiva i finalment va acabar absolt. Doncs bé, avui el diari Ara assegura que el comissari Villarejo va advertir 2 vegades a la Guàrdia Civil que la informació que tenien sobre Sandro Rosell era falsa i que venia de testimonis poc fiables. També es va desmentir que jugués cap rol destacat en el procés independentista tal com estaven convençuts al Ministeri de l'Interior. En una nota de finals de desembre del 2012, just a l'inici de l'Operació Catalunya, Villarejo afirma que encara no s'ha trobat res per justificar el control a Sandro Rosell. i més endavant, l'any 2014, desacreditava els testimonis que l'incriminaven en casos de corrupció. En concret escrivia: les informacions rebudes s'han demostrat pures especulacions motivades pel despit cap a un membre de l'equip de confiança de l'expresident del Barça per creure que la seva esposa li havia sigut infidel amb ell. Però ningú va fer cas d'aquells avisos i Sandro Rossell va acabar detingut i engarjolat 2 anys. Aquestes informacions se sumen a les que hi avançava La Vanguardia, el diari, que el president Mariano Rajoy en persona coneixia les maniobres de la policia patriòtica. Segons aquests diaris, el ministre Fernández Díaz li feia arribar sobres sense remitent a la Moncloa amb tota la informació. I és clar que Mariano Rajoy estigués al cas de tot ha despertat altre cop interès per l'operació Catalunya. Tant el govern espanyol com els partits independentistes demanen la compareixença de Mariano Rajoy al Congrés per donar explicacions. El PSOE n'és partidari, malgrat que fins ara s'hi havia mostrat molt reticent i havia anat ajornant la confecció de la llista de càrrecs que hauran de respondre les preguntes dels diputats. Informa des de Madrid Jordi Armenteres.
Sí, fons del PSOE sostenen que Rajoy ara ja no es pot amagar i s'haurà d'explicar tard o d'hora. Fins fa un mes encara mostraven reticències quan Esquerra o Junts plantejaven demanar-ne la compareixença. Pedro Sánchez ahir no va parlar de noms, però sí que va demanar explicacions sobre l'operació Catalunya a la cúpula del PP.
Creo que también esto demuestra la necesidad de que se abra esa investigación en las comisiones parlamentarias y se llegue, en fin, hasta las últimas consecuencias en la aclaración de uno de los hechos más lamentables y vergonzantes de la historia democrática de nuestro país. Permítame que le diga, pero creo que tiene muy pocos parangones o ejemplos en otras democracias consolidadas.
Declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. Les comissions es van crear fa setmanes, però de moment no han arrencat, sobretot perquè es vol aprovar primer l'amnistia. Avui, precisament, acaba el termini per presentar-hi esmenes i canvis d'última hora.
Sumar també reclama la compareixença de Rajoy al Congrés al portaveu del partit. El ministre Ernest Urtasun creu que el que s'ha destapat és molt greu i reclama explicacions.
Decir que son de una gravedad extrema. Evidentemente ningún gobernante está fuera de la ley, debe siempre actuarse dentro del marco democrático. Y cada vez vamos conociendo que se realizaron actuaciones por parte de los gobiernos del Partido Popular fuera del marco de la ley y por lo tanto fuera de los parámetros democráticos y son de una extrema gravedad. Y por lo tanto yo creo que el señor Rajoy debería dar explicaciones y debería dar explicaciones también en el Congreso.
En canvi, el PP no va de boca. Alberto Núñez Feijó fa com si sentís ploure i esquiva el gripau. Només n'ha parlat el president de Múrcia, el popular Fernando López Miras, que defensa Rajoy.
Pues mire, lo primero que hay que hacer es preguntarle a Rajoy si es verdad o no. Desde luego yo creo que si hay alguien que ha puesto todo el gobierno, el poder del Estado y la competencia que le daba la Constitución para poder frenar un golpe de Estado, un golpe en Cataluña, ha sido Rajoy. Puso, como digo, toda la maquinaria del Estado al servicio de la defensa de la unidad de España y del interés general de todos los españoles.
López Miras ho va dir ahir durant un esmorzar amb Alberto Núñez Feijó que va evitar la premsa. Però els partits independentistes donen per fet que el PP posarà tots els pals a les rodes que pugui per impedir que ningú assumeixi responsabilitats per aquesta operació Catalunya. Per això creuen que és el PSOE el que s'ha de posar les piles. Avisen Pedro Sánchez que aquesta serà una prova de foc pel seu govern i li recorden que ha de permetre que Mariano Rajoy comparegui al Congrés perquè doni explicacions d'una vegada. Adrià Santasusagna.
La confiança entre l'independentisme i el PSOE és poca i aquest tema jugarà un paper clau per saber si es va o no pel bon camí. Tant Junts per Catalunya com Esquerra creuen que aquí Pedro Sánchez i la Moncloa poden demostrar si volen netejar les clavegueres de l'Estat o si simplement tot queda en declaracions d'intencions. I per això no volen vetos en totes les compareixences que proposin, entre d'elles la de Mariano Rajoy. En parlen el secretari general de Junts, Jordi Turull, a TV3, i la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans.
Estic segur que el senyor Mariano Rajoy doncs, compareixerà en el Congrés dels Diputats, doncs hi ha aquella màxima del dret a saber la veritat i a partir d'aquí totes les responsabilitats que s'han puguin derivar.
El govern de Pedro Sánchez no pot restar impassible a aquestes informacions. Serà una nova prova del cotó per demostrar que realment es diferencien no, d'aquesta operació a Catalunya.
De moment ja han demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlas, que esperen que dins la comissió al Congrés, a l'operació Catalunya, se sàpiga tota la veritat de la guerra bruta contra l'independentisme.
També el president Puigdemont insisteix que els responsables d'aquesta operació han de respondre pel que van fer en una piulada. Creu que estem davant d'una trama criminal arrelada al cor de l'Estat, feta a consciència, sabent que delinquien perquè es creuen impunes i sentencia. Aquesta és la podridura que corca l'Estat de dret i que ha permès violacions de drets fonamentals. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i coordinador del món RQ, Jordi de Planell.
L'última novel·la d'Umberto Eco no és la més memorable, però introdueix un concepte que defineix com cap altre la infàmia en política, la màquina del fang. Eco va encunyar aquest terme per descriure el procés d'embrutar la imatge pública de persones honestes per tal de destruir-les. Doncs bé, a Espanya, el govern de Rajoy no disposava d'una petita màquina del fang amagada en un soterrani de la Moncloa, sinó de tot un polígon dedicat exclusivament a fabricar porqueria contra rivals polítics. A la Diana hi cabia gairebé tothom, l'independentisme català, Podem, el Barça, empresaris sospitosos de flirtejar amb el sobiranisme, extresorers temptats per la idea de cantar la Traviata, o fins i tot jutges i fiscals. De fet, aquesta és la gran revelació avui de La Vanguardia. Resulta que el nivell d'obsessió era tan malaltís que un fiscal conservador partidari d'aplicar el dret de forma conciliadora es convertia en enemic a batre. I els mateixos que encara avui es vanten de protegir l'estat de dret, llavors el retorçaven i muntaven investigacions prospectives per carregar-se qui no havia demostrat prou devoció per la unitat d'Espanya. No, allò no era una màquina del fang, era una piconadora sense escrúpols que avui ni els fiscals més suposadament progressistes tenen cap interès en investigar.
Però, com deia en Jordi de Planell, no hi ha ni una sola causa oberta per investigar qui hi havia al darrere de l'Operació Catalunya. Ni una. Tota la intenció de la justícia espanyola sembla centrada a continuar perseguint l'independentisme. De fet, un dels que fa més esforços és el jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón, que continua entossudit a relacionar el tsunami democràtic amb el terrorisme. Doncs bé, ho podrà continuar fent perquè la sala d'apel·lació de la mateixa Audiència Nacional ha tombat tots els intents de les defenses d'apartar-lo del cas per falta d'imparcialitat. Això malgrat que García Castellón va comparar l'amnistia amb l'esclavitud. El que sí que investiga un jutge de Barcelona és l'espionatge amb Pegasus al mòbil del president Pere Aragonès. És l'únic cas que ha arribat als tribunals, malgrat que avui el diari avança que els Mossos d'Esquadra han corroborat per primera vegada que es va utilitzar aquest programari per espiar altres dirigents d'Esquerra Republicana. Els pèrits informàtics de la policia han conclòs que els mòbils de l'eurodiputada Diana Riba, del diputat del Parlament Josep Maria Jové i de l'exdiputat Sergi Sabrià també van ser infectats. Això aniria en contra del relat del govern d'Espanya, que va desmentir que el CNI els hagués espiat per evitar així desclassificar els documents sobre el cas. 31 minuts. Atenció a aquesta notícia que hem conegut fa tot just una estona. Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa una marca d'operació contra el terrorisme jihadista a Rubí, a Martorell i a Sant Pere de Ribes. I han desplegat des de primera hora del matí desenes d'unitats, algunes d'elit, com el grup especial d'intervenció o el de desactivació d'artefactes explosius. El cas està sota secret de sumari, per tant es coneixen molt pocs detalls d'aquesta operació. Per exemple, no sabem encara si hi ha detinguts i quan serien. En canvi, els Mossos sí que han explicat que estan duent a terme l'operatiu conjuntament amb la Guàrdia Civil, que hauria entrat en almenys un domicili a Mèrida, a Extremadura. De seguida que en tinguem més detalls, us ampliarem la informació. És una notícia que coincideix amb aquesta altra. El màxim representant de l'Islam a Espanya, Ayman Adelbi, hauria dirigit durant almenys 3 anys una xarxa de finançament del terrorisme jihadista. Ho avança avui El País, el màxim representant de l'Islam a Espanya. Segons un informe de 2.000 pàgines de la policia espanyola, el president de la Unió de Comunitats Islàmiques, una federació que aglutina 900 associacions musulmanes d'arreu d'Espanya, estava al capdavant d'una trama que transferia fons i assumia les despeses de diversos grups lligats a Al-Qaeda a Síria. Van arribar a recaptar 300.000 euros. La policia va detenir Ayman Adelbi a l'any 2021, però va quedar en llibertat després de la declaració. Continua la picabaralla entre Junts per Catalunya i el PSOE sobre què van pactar exactament quan la setmana passada van acordar un traspàs de competències en immigració. Des de Junts per Catalunya asseguren que van pactar una cessió de totes les competències en immigració, però en canvi el PSOE defensa que n'hi ha algunes, com la gestió de fronteres o l'expulsió de ciutadans, que corresponen a l'Estat i no es poden traspassar. Doncs bé, avui El País explica què deia exactament l'acord que van firmar els dos partits. Va ser un pacte a l'últim minut i per tant només van consensuar un text brevíssim que deia el següent. S'acorda una llei orgànica de delegació de competències i recursos, delegació, perquè Catalunya pugui fer una gestió integral de la immigració conforme a l'article 150.2 de la Constitució. Junts s'aferra aquesta idea de gestió integral per defensar que això inclou totes les competències, també la de l'expulsió de multireincidents, En canvi, el PSOE defensa que quan parlen de gestió integral es refereixen a totes les competències que l'Estatut marca que es poden delegar. No inclou les que, segons la Constitució, són exclusivament del govern d'Espanya, diuen. I, a més, recorda que la Unió Europea també marca moltes línies en matèria fronterera. De fet, ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es va reunir amb els sindicats de la policia, que és qui gestiona actualment les competències d'estrangeria i que els últims dies havien estat molt crítics amb la concessió a la Generalitat. Segons explica avui l'Espanyol, que va poder assistir a la trobada, Grande Marlaska els va assegurar que el govern d'Espanya no té cap intenció de transferir competències de la policia espanyola als Mossos i tampoc, i evidentment tampoc, diu ell, de les de control de fronteres. Una altra de les grans qüestions és quan es farà efectiu aquest traspàs. Avui El Mundo diu que el PSOE calcula que no serà abans del 2025. Fons del govern d'Espanya apunten que per fer-ho cal redactar una llei orgànica que serà complexa d'abordar. A tot això cal sumar-hi que un cop estigui redactat el text s'haurà d'aprovar per majoria absoluta i el PSOE tampoc creu que això sigui massa senzill. Doncs bé, en ple debat entre els dos partits sobre què inclourà exactament el traspàs de competències en immigració i quan es materialitzarà, demà hi ha prevista una trobada al Congrés entre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Ho emmarquen en la normalitat, però la coincidència amb aquesta polèmica no es pot obviar. Mentrestant, aquí, els partits carreguen contra Junts per Catalunya per haver demanat que la Generalitat pugui expulsar del país els estrangers multireincidents. Esquerra, el PSC i els comuns acusen els de Carles Puigdemont de validar l'extrema dreta d'Aliança Catalana, a vincular la immigració amb la inseguretat. Mentrestant, des de Junts, es mantenen ferms en la seva posició i demanen no defugir el debat. Informa Laia Colomer.
Sí, cop de porta d'Esquerra, dels socialistes i dels comuns a la petició de controlar els fluxos migratoris i poder expulsar els immigrants il·legals multireincidents. Els tres partits lamenten que Junts, diuen, estigui donant ales a discursos propers a l'ultradreta i fins i tot racistes. Ho critiquen els portaveus Raquel Sans, Elia Tortolero i Joan Mena.
El que és perillós és vincular una cosa amb l'altra, perquè bàsicament el que fa és abonar aquests discursos d'odi, abonar aquests discursos de l'extrema dreta.
El que no pot passar és que la dreta catalana deixi que la seva agenda política la marqui l'extrema dreta catalana.
Que es deixin de missatges que fàcilment els podem titllar de racistes.
Tot plegat després que en poques setmanes Junts hagi posat la qüestió al centre del debat, després que fa un mes els seus alcaldes del Maresme destapessin la caixa dels trons. El secretari general Jordi Turull retreu precisament aquests partits que ara es queixin.
L'únic govern de Catalunya que ha demanat reunions urgents amb el Ministeri de l'Interior de Madrid, amb el senyor Rubalcaba, per accelerar l'expulsió d'immigrants és el govern tripartit. Per tant, nosaltres lliçonetes de no sé què, les mínimes.
Turull en va parlar en una entrevista a TV3.
De la seva banda, Vox critica que se'ls compari amb Junts. El portaveu i líder del Partit de Catalunya, Ignacio Garriga, assegura que defensen posicions totalment oposades i acusa els partits independentistes d'haver fomentat la immigració il·legal.
És insultante que comparen o que lleguen a comparar las políticas que plantea Vox con las políticas que plantea Junts, el separatismo. Son absolutamente antagónicas. Quiero recordar que es el separatismo quien promueve permanentemente el efecto llamada.
Segons Ignacio Garriga, és mentida que Junts per Catalunya vulgui controlar els fluxos migratoris i està convençut que ara ho diuen perquè s'apropen eleccions. Doncs bé, en plena polèmica sobre la immigració, una més, Esquerra ha sortit al pas davant un possible pacte entre els republicans i Aliança Catalana a un poble de la Segarra, que és la Ribera d'Ondara, on governa el PSC i on es dona per fet que hi haurà una moció de censura. Esquerra deixa clar que no comparteixen que el seu grup municipal negociï amb el partit de Sílvia Orriols per fer fora els socialistes. Diuen que activaran els mecanismes disciplinaris que calguin contra aquells que negociïn amb l'extrema dreta. I en ple debat sobre la immigració, Isabel Díaz Ayuso acusa el govern espanyol de reubicar els migrants que arriben a les Illes Canàries en comunitats que estan governades pel PP i de fer-ho sense avisar. Ho ha dit a Onda Cero.
¿Qué pasa? Que luego por las noches, especialmente lo hemos visto en esta Navidad, han estado enviando los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a municipios y a comunidades donde gobierna el Partido Popular y no el Partido Socialista, cosa que nosotros estamos encantados de ponernos a trabajar para buscar mejor solución para estas personas. Pero lo que no se puede hacer es mandarlas por las noches sin que las autoridades locales y las autonómicas, que son quienes más competencias tenemos en materia sanitaria, por ejemplo, sepamos quiénes son.
Segons la presidenta de la Comunitat de Madrid, el PSOE ho fa per tenir content Coalició Canària i aconseguir els seus vots al Congrés. Per cert, encara sobre immigració, crida l'atenció la dada que llegim avui al periòdico. A Barcelona, capital, 6 de cada 10 joves d'entre 25 i 39 anys que hi estan empadronats, 6 de cada 10 són estrangers. Això és un 15% més que fa 10 anys. A banda, un 10% dels joves ve d'altres municipis de Catalunya o Espanya i, per tant, en total, menys d'un terç dels empadronats d'aquesta edat a Barcelona són de la ciutat. Per districtes, a Sarrià-Sant Gervasi és on hi ha més nascuts a Barcelona, un 49%, i Ciutat Vella un menys, un 10%. Segons llegim el diari, al periòdico, un dels motius és que quan arriba l'edat de buscar pis o de formar una família, molts dels joves nascuts a Barcelona decideixen marxar-ne perquè, evidentment, no poden pagar i per motius econòmics. Notícia. Així estem. Notícia en blanc i negre. Les Illes Balears permetran que els menors vagin a veure els toros. És una proposta que Vox ha colat directament en un decret d'habitatge i que el PP veu amb bons ulls. Per tant, com que tenen majoria, tiraran endavant. Els populars diuen que a la immensa majoria d'Espanya els nens ja miren espectacles taurins amb normalitat i que això també ha de poder passar a les Illes. No és la primera vegada que Vox inclou esmenes a favor de la tauromàquia. Ja ho ha fet a Extremadura o a Castella i Lleó. I encara sobre Vox, llegim avui al Mundo que Santiago Abascal vol donar més protagonisme als seus líders territorials per apaivagar d'aquesta manera la rebel·lió interna que la formació està vivint els últims mesos. Avui s'acaba el termini per presentar candidatures a presidir Vox de cara al Congrés que el partit farà el 27 de gener i de moment la d'Abascal és l'única. Ahir explicaven que les veus més crítiques amb la direcció, Javier Ortega Smith, podria optar també a la presidència, però de moment no ha fet el pas. Si ningú més es presenta, la intenció de Santiago Abascal és situar noms com el del vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, al nucli dur del partit. També el Mundo confirma que el PP ajornarà el Congrés del Partit a Catalunya fins després de les eleccions a Europa. A més, Alberto Núñez Feijóo es reserva la capacitat d'escollir un candidat diferent de qui surti escollit president de l'organització territorial. És a dir, que qui en surti guanyador no té per què ser el candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya. El gran favorit per continuar al capdavant del PP català és Alejandro Fernández. I encara sobre el PP, la Junta Electoral ha ordenat al Partit Popular de Galícia que retiri uns cartells que ha penjat citant Carles Puigdemont. S'hi pot llegir, per exemple, si penses que la carta als Reis dels Nens és massa llarga, imagina com serà la de Puigdemont. Els socialistes gallecs van portar-ho a la Junta i ara els en donarà la raó. Els populars tenen 24 hores per despenjar-los perquè la campanya electoral no començarà fins al dia 2 de febrer. I, per cert, avui llegim a La Vanguardia que hi ha hagut una allau de baixes de militants de Podem Catalunya. 122 han renunciat en bloc a la militància com a resposta a la suspensió de 13 exmembres de la direcció que el juny van apostar per anar a sumar a les eleccions del 23J. Els exmilitants ho troben arbitrari i desmesurat i creuen que Podem Catalunya ja no els representa. Entre els que s'han donat de baixa hi ha l'única diputada de Podem al grup dels comuns al Parlament, Yolanda López, l'únic representant del partit a l'executiva de Barcelona en Comú, David Pequeño, i regidors de Molins, de l'Hospitalet de Llobregat, de Mataró, de Badalona o de Viladecans, entre d'altres. A tot això, aquesta setmana el PP i el PSOE es posaran d'acord per reformar la Constitució. Alegria. El motiu, per fi, eliminar-ne la paraula disminuïts i substituir-la per discapacitats. El Congrés dels Diputats farà una reforma per la via ràpida en només 3 dies i acotada a un article, Armenteres.
Sí, serà només la tercera reforma constitucional amb 45 anys de vigència del text. Es va tocar el 92 pel vot estranger, després el 2011 per la crisi, fixant l'estabilitat pressupostària a la Constitució, i la d'avui serà la tercera vegada. Tràmit exprés, avui es vota la proposta i es convoca ple urgent per dijous per aprovar-ho per la via ràpida. El requisit és fàcil, 3/5 parts del Congrés, PP i PSOE ho sumen. No fa falta un referèndum. Ara bé, si 1/10 part dels diputats ho demanessin, s'hauria de convocar. Això són només 35 diputats. Aquesta reforma, que m'hi ha disminuït per discapacitat, feia 6 anys que es negociava. Pablo Casado ja hi va accedir quan era líder del PP, però va canviar d'opinió un cop es va instal·lar l'ideari que no es podia donar ni aigua al PSOE, i encara menys permetre'ls reformar la Constitució. Les 3 reformes de la Carta Magna s'han fet sempre amb governs socialistes.
17 minuts i les 9 en punt del matí. D'aquí uns moments parlem de Messi, d'Aitana i de Guardiola.
Amb les subvencions per a la modernització d'empreses de transport per carretera per a pimes i autònoms, agafa la drecera cap a la digitalització, cap a la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la innovació. Agafa la drecera cap al futur amb un transport més eficient i competitiu, finançat per la Unió Europea Next Generation. Informa-te'n a territori.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Practica el doble estalvi de La Sirena amb superdescomptes de fins al 70% en segones unitats i fins a 25 euros que et retornem de les teves compres amb vos descomptat. Condicions a lasirena.es.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Voleu tastar i comprar els millors olis d'oliva Verge Extra de Catalunya? Veniu a les Borges Blanques, a les Garrigues, del 19 al 21 de gener, a la 27a Fira de l'Oli, qualitat Verge Extra. Més informació a firaoli.cat. Tradició, innovació i cultura de l'oli.
RAC 1.
Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.
Aquest dimecres, els vuitens de la Copa del Rei a Montilivi, Girona-Rayo. El Girona vol guanyar un duel d'equips humils per competir amb l'aristocràcia també a la Copa.
Aquest dimecres, a 2:15, Girona-Rayo Vallecano. Amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Somos la revolución.
RAC1. Tots som u. RAC1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com ja ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades s'ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al No ho sé. De dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
I a 8:45 del matí, Aitana, bon matí. Leo Messi i Pep Guardiola són els the best. La firma, la FIFA ha escollit la migcampista del Barça com la millor jugadora de l'any, a Messi com el millor futbolista en categoria masculina i a Pep Guardiola com a millor entrenador. Tots tres són els grans noms propis d'una gala que es va fer ahir a Londres a partir dels vots de capitans de seleccions, seleccionadors, periodistes i aficionats. Aitana, bon matí, ja va guanyar la pilota d'or el 30 d'octubre i ahir la FIFA va seguir els passos de la revista France Football i també la va homenatjar. I no és cap sorpresa, el liderat del Barça cap al triplet és campiona del món amb Espanya i la van escollir millor jugadora de la Champions i del Mundial. Enviada especial de RAC1 a Londres, informa Laia Coll.
El de best és el colofó a un 2023 immillorable. La migcampista de Ribas, des de l'escenari de l'Event Team Apollo de Londres, estava agraïda i orgullosa per tot el que ha aconseguit.
Agraïda eternament a tots aquells que mai em defalliu, família, amics i a totes les persones que m'heu acompanyat en el camí. Sense vosaltres no seria aquí recollint aquest premi, ni tampoc seria la jugadora que sóc avui en dia. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido, Barça, selección, por la gran temporada que hemos hecho.
Aitana agafa el relleu d'Alexia, guanyadora de les últimes dues edicions, i ja mira cap al futur, tornar a aconseguir els èxits col·lectius que l'han ajudat a arribar fins aquí i seguir lluitant per un futbol més just és l'objectiu.
Avui, Aitana, bon matí, apareix a totes les portades de la premsa esportiva mentre els diaris l'elogien pel guardó. A veure, Pedrol.
La Vanguardia li dedica un semàfor verd, diu que el de best arrodoneix una temporada perfecta d'Aitana i Edurne Concejo afegeix que no podia ser d'altra manera i que cap futbolista, home o dona, pot presumir d'un palmarès com el seu en un mateix any. A Mundo Deportivo, Santinolla escriu que tot el món del futbol va aplaudir els reconeixements a Aitana, però també a Pep Guardiola, el millor entrenador de l'any. L'Esportiu exclama que Aitana és la millor i que remata un any de somni. A més, diu que ja no queden més premis per distingir una jugadora amb uns números tan estratosfèrics. Laia Bonals, del periòdico, titula Aitana guanya i es consagra com la reina del futbol, i el diari Ara, Sergi Escudero, escriu que Aitana va donar una alegria a un club que els últims temps no va gens sobrat en aquest sentit.
Per cert, que Leo Messi es mandú el de best en categoria masculina per davant d'Erling Haaland, que és una barbaritat, és una barbaritat. Ningú pot discutir el lideratge mundial de Leo Messi, però que l'any 2023, quan ja s'havia acabat el Mundial, perquè va ser el 2022, l'any 2023, mentre jugava a Miami, li donessin el de best, home, és com una cosa molt estranya. En canvi, Pep Guardiola no va tenir rival com a millor entrenador després de guanyar el triplet amb el Manchester City. De fet, l'equip anglès va arrasar i va col·locar 6 jugadors en l'11 ideal. L'única nota negativa és l'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez, que va marxar amb les mans buides. Tornem a Londres, Laia.
L'argentí i el noruec van empatar punts, però Messi va acabar guanyant el Debes perquè va rebre més vots en primera posició. En suma ja 3, el rècord, mentre que Guardiola, gràcies al triplet amb el City, va aconseguir el seu primer premi Debes. El tècnic no va voler mullar-se a la pregunta de Thierry Henry, presentador de la gala, sobre quin equip és millor, si el City actual o el Barça del 2009.
L'etapa al Barça va ser increïble, eren molt joves. Però aquest City també és un equip increïble, juga una Premier realment dura, molt competitiva, i aquests nois hi són temporada rere temporada, i fins i tot aquesta, després del triplet, encara hi som. Així que aixecar-se cada matí i preparar i somiar i estar amb ells, més enllà de guanyar o perdre, aquest és el millor premi que puc tenir com a entrenador.
I can get as a manager.
Serena Wiegman va guanyar per quarta vegada el Debes com a millor entrenadora, deixant novament amb les mans buides Jonathan Giraldi. Catacoll tampoc va ser premiada i el millor 11 de la temporada, sobretot en categoria femenina, tornava a ser poc meritori, amb només 3 jugadores del Barça i 2 de la selecció espanyola campiona del món. En canvi, n'hi havia 8 de la subcampiona Anglaterra.
Per cert, abans de la gala, Pep Guardiola va trencar una llança a favor de Xavi Hernández, va donar-li suport després del naufragi del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya i va animar els futbolistes a ser els que facin el pas endavant.
És molt fàcil culpar l'entrenador. El jugador és un pas endavant, no hi ha secrets, són ells que juguen. Tot és la culpa de l'entrenador. És a dir, aquest negoci serveix només si guanyes, ja ho sabem. El jugador és un pas endavant. Si realment es creu amb l'entrenador, fins al final. Jo vull donar el meu suport incondicional al Xavi, als seus jugadors, i que els jugadors tinguin un pas endavant.
El que sabem a RAC1 i ahir informava l'intenció del Barça és esperar fins a final de temporada abans de prendre cap decisió sobre Xavi. De moment el tècnic sent que té el suport del club i està convençut, i esperem que així sigui, que pot redreçar aquesta situació. 2:09, en ple debat sobre si cal prohibir o no els telèfons mòbils als instituts, RAC1 ha tingut accés a una nova enquesta que posa de manifest el gran consens que hi ha entre pares i mares d'alumnes perquè el Departament d'Educació el restringeixi a les aules, i estarà a favor el 86% de les més de 2.400 famílies enquestades. El qüestionari l'ha fet la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils, que demana endarrerir la compra del primer telèfon intel·ligent fins als 16 anys. En té més detalls l'Eudald Martínez.
L'enquesta, de fet, s'ha fet entre famílies del Poble Nou de Barcelona, al barri on va néixer aquesta iniciativa. L'han respost 1.700 famílies de primària i gairebé 700 de secundària, i pràcticament 9 de cada 10 es mostren favorables a la prohibició, tant a escoles com a instituts. El 84% dels enquestats també veurien bons ulls fer un pacte social per endarrerir l'entrega del dispositiu als seus fills, i el 73% precisa que aquesta edat hauria de ser als 16 anys. Això malgrat que el 70% dels enquestats admet que ha donat el mòbil als seus fills als 12 anys, entre altres, per culpa de la pressió social. El mes que ve sortirà una versió encara més extensa de l'enquesta, en aquest cas feta a tot l'àmbit català, i que ha comptat amb més de 15.000 respostes. Tot i això, els seus impulsors consideren que aquests primers resultats ja demostren que el Departament d'Educació hauria de ser més ambiciós en la regulació que presentarà les properes setmanes i fer una restricció més estricta del telèfon mòbil també a la secundària.
Alligat precisament a l'ús dels mòbils, també preocupa les autoritats l'accés dels menors a la pornografia. El govern d'Espanya ja ha anunciat que hi vol posar remei, i avui el Mundo dona més detalls. Explica que qualsevol usuari, sigui major o menor d'edat, haurà d'introduir el seu DNI, el passaport, la targeta sanitària o el carnet de conduir si vol accedir a una web porno, tant menors com majors d'edat. Un cop ho hagi fet, si es comprova que les dades són vàlides, hi accedirà. L'entrada a una pàgina pornogràfica no estarà permesa als menors de 18 anys. En canvi, a TikTok hi podran accedir els majors de 14. El govern espanyol vol tenir enllestit el sistema de cara a aquest pròxim estiu. Una altra cosa que també ha declarat la guerra al govern d'Espanya ha estat els vapejadors. La ministra de Sanitat, Mònica García, ho va insinuar fa 15 dies, i avui l'ABC explica que el Consell de Ministres d'aquest migdia prohibirà les cigarretes electròniques de gustos que portin nicotina. Ja té a punt un decret per equiparar aquests vapejadors amb les cigarretes convencionals. La normativa també afectaria això que en diuen tabac escalfat, que és aquell aparell cilíndric on s'introdueixen la cigarreta per escalfar el tabac a altes temperatures. A més, el govern d'Espanya vol obligar que els paquets d'aquesta mena de productes portin les mateixes advertències sanitàries que el tabac convencional. I atenció, perquè des de fa 24 hores estem amb unes dades terribles del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que diu que el 44% dels homes espanyols considera que el feminisme s'ha passat de frenada i que ara són ells els qui se senten discriminats. és un punt de vista que, segons el baròmetre, també comparteixen el 32% de les dones. Això és el més, encara és més preocupant. El CIS, a més, es fixa en la percepció que els uns i els altres tenen de les desigualtats entre sexes i indica una gran diferència entre homes i dones a l'hora de fer les feines de casa. Ho repassem tot plegat en aquest informe de la Laia Framis i de l'Arnau Mañé.
Les desigualtats són petites.
Això és el que pensen pràcticament la meitat dels homes. Consideren que gairebé no hi ha desigualtats o que són petites.
No n'hi ha, per tant, amb els acudits masclistes.
La meitat dels homes ho creuen. Per ells són exagerades les crítiques a aquests acudits. Curiosament, el mateix percentatge, gairebé un 50%, pensen que sempre és agradable rebre una floreta.
I a l'hora d'arribar a casa, què?
Doncs que les diferències són abismals. Les dones dediquen cada dia de mitjana 7 hores i mitja a cuidar els fills. Ells en dediquen la meitat.
A més, les cures continuen sent en femení.
Sí, i un 8,5% dels homes encara creuen que cuidar familiars malalts o la canalla és cosa de dones. De fet, atenció, més del 10% consideren que fer el menjar o netejar la casa és feina d'elles. Per cert, segons aquest CIS, el 18% dels homes veu amb mals ulls que un d'ells es consideri feminista.
Aquesta és... L'streamer The Gref, que és un dels més famosos d'internet, ha sortit al pas de les informacions que l'acusen d'intentar fer fora una dona de 80 anys a casa seva a Caldes, Andorra. Ahir us n'explicàvem el cas. Segons el digital Altaveu, la societat titular de l'habitatge, propietat d'aquest streamer, de The Gref, vol reformar el bloc sencer, però no pot fer-ho si ella no se'n va. Per això li estarien fent la vida impossible a aquesta dona fins al punt de treure totes les finestres de l'edifici, excepte les del pis de la senyora. Doncs bé, The Gref ho nega tot. En un comunicat ha explicat que ha conegut la situació quan s'ha fet pública als mitjans de comunicació perquè ell no gestiona directament aquesta societat propietària del bloc. Tot això desmenteix que la senyora tingui un contracte de lloguer vitalici. Assegura que és conscient que ha de marxar de l'edifici per renovar-lo. De fet, diu que la dona ja no hi viu. Per això l'acusa d'ocupació abusiva i afirma que fa 3 anys que no li cobra el lloguer. De Gref afegeix que un jutjat de primera instància ha dictat el desnonament, però que la senyora ha presentat recurs i que està pendent de resoldre's. També diu que no té cap intenció d'entrar en discussions que falten a la veritat i que ell sempre compleix la legalitat. Fins aquí diríem, bueno, és la teva opinió contra la meva contra la teva. Però, a més, quan intentes... Jo és que potser és que som d'una altra generació, els boomers i això, però al final de Gref, el comunicat diu que el que li agrada és maltractar, irònicament ho dius, clar, que li agrada maltractar senyores grans i que li agrada venjar-se-les i conclou: al meu pròxim directe posaré un comptador amb l'objectiu d'anar darrere de la teva àvia i devorar-la. Les pluges de la setmana passada han permès retardar l'entrada en situació d'emergència per sequera durant 15 dies. Tot feia pensar que el govern ho aprovaria avui, però finalment ho posposa un parell de setmanes. El periòdic explica que ara a Palau preveuen que entrem en emergència el dia 1 de febrer. Això sí, el govern aprofitarà aquest marge de 2 setmanes per acabar d'afinar les mesures que s'hauran d'aplicar. Per exemple, la situació d'emergència tindrà 3 fases i no s'obligarà els gimnasos a tancar les dutxes fins a la fase 3, que seria la més severa, que no entraria en vigor si no plou fins l'estiu. Abans d'arribar a aquest extrem, només hauran de tancar els vestidors aquells centres que vulguin omplir les piscines i hauran de fer només les hores necessàries per compensar l'aigua extra que gastin amb la piscina. Ho ha explicat a RAC1 el president de l'Associació Catalana de Gestors d'Instal·lacions Esportives Municipals, Josep Viladot.
De moment, en el nivell 1 no es parla de tancament de dutxes, i en el nivell 2 només seria per centres amb piscina. Llavors, d'aquí al mes d'abril, com a sector, el que volem fer és aplicar la nostra proposta de mesures d'estalvi i el nostre pla de conscienciació amb els usuaris.
Per cert que el sistema del Ter Llobregat, que és el que marca el llindar de la sequera extrema i tal, està al 16,7%. Recordem que quan està en situació d'emergència és a partir del 16. I ja que hi som, vinga, aviam si plourà aviat.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart ens explicarà fins dijous si mantindrem aquest temps de primavera, sí, i si no plourà.
Plourà a partir de divendres, és a dir, divendres. Sembla que arriben pluges a qualsevol punt del país. De fet, la propera nit i matinada ja plourà en algunes comarques, sobretot comarques de Ponent, també sectors del Pirineu, del Prepirineu. A la resta poden arribar aquestes pluges de manera més dispersa, però seran menys probables, per exemple, cap a les comarques de Girona. Això seria una primera tongada més breu aquesta propera nit i matinada. I després tenim divendres una situació de pluja més general i més generosa que arribaria qualsevol punt del país i aniria acompanyada, a més, d'una baixada de les temperatures. Per tant, això també vol dir neu. Però, de moment, avui es mantenen aquestes temperatures altes per l'època de l'any en què ens trobem, amb més suavitat, cel enterbolit, mig ennuvolat i, com a molt, algun ruixat al Pirineu de Lleida i algunes boires ara de bon matí. Temperatures ara mateix al voltant dels 14 graus a Tarragona, entre els 10 i els 12 a Barcelona, 5 a Lleida, 0 a Girona, 9 a Sabadell i 11 a Amposta.
I a les comarques de Tarragona, el Pla de la Generalitat de portar aigua de l'Ebre per regar la comarca del Priorat ha aixecat molta polseguera perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre i el moviment ecologista del riu Siurana denuncien el projecte perquè veuen un transvasament encobert. També el govern de l'Aragó i els socialistes aragonesos s'hi oposen. Això augmenta la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, diu que ells no en sabien res. Esteve Giral.
Quan no han passat ni 24 hores de la presentació als alcaldes del Priorat del Pla d'Acció Climàtica per portar-los l'aigua de l'Ebre, s'han anat sumant les veus en contra. La Plataforma en Defensa de l'Ebre sosté que és, en realitat, un transvasament encobert, un argument que contradiu el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador.
Això és un transvasament. Creiem que és augmentar la pressió sobre el riu, és ampliar el que seria els usos de l'aigua en termes agrícoles, i això creiem que nosaltres no podem estar d'acord.
Deixa clar que estem parlant d'aprofitaments d'aigua de l'Ebre per a la conca de l'Ebre.
Vox també en contra des de l'Aragó, tant del govern, del Partit Popular, com del socialista.